Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir de casa ben abrigats. El matí és fred amb encara vent de tramuntana que desapareixerà les properes hores i el sol dominarà aquest inici de setmana.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Aquest cap de setmana sentia dir a persones influents, i que en principi ho han de ser en els propers 4 anys, que hi ha molts pobles del Baix Empordà, la majoria, per no dir tots, que els falta un projecte propi, un projecte pels propers 4 anys, pels propers 8, pels propers 10 anys. Sí que es poden anar avançant en polítiques, però no tenim un... falten projectes amb una visió de futur que ens permetin guiar totes aquestes polítiques amb una mateixa coherència. Això és el que deien aquestes persones. I coincideixo, bastant plenament. Sí que hi ha gent que sí que tenen un projecte per la Costa Brava, sí que hi ha gent que té un projecte per l'Empordà. Són aquestes 620 persones que aquest cap de setmana han omplert l'Espai Ter de Torroella de Montgrí per veure el gran concert d'SOS Costa Brava, un concert amb un cartell que incloia Judit Nederman, Mazzoni, bé, molta gent. De seguida en repassarem els millors moments. Ho farem amb en Pedro Ruiz, que el va estar seguint. Repassarem els millors moments i, a més, parlarem amb una de les activistes, una de les principals activistes d'aquest moviment SOS Costa Brava perquè ens expliqui l'última denúncia que han fet els jutjats, que és contra aquest forat que ha aparegut, ja fa temps que ha aparegut, que es veu a les muntanyes de Begur, es veu des de la platja de Pals, es veu des de l'Estartit, és la Pedrera de Santiga, que té un clot d'arbres que fa bastanta por, i han interposat una demanda judicial contra aquest cas. Parlarem amb els ecologistes de Begur en aquest supermatí, quan són les 8:02. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com us dèiem, 620 persones omplen l'Espai Ter de Torroella de Montgrí en motiu del gran concert d'SOS Costa Brava. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia des de Calonge i Sant Antoni. Més d'una trentena d'artistes i personalitats públiques van pujar dalt de l'escenari de l'Espai Ter. Els diners recaptats de les entrades aniran destinats a, diuen, lluitar per seguir protegint la Costa Brava. Per ara, l'entitat ecologista ja ha recaptat més de 30.000 euros.
S'ha anunciat la candidatura de la Bisbal en Comú Podem, en Comú Guanyem, a les eleccions municipals de la Bisbal. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia des de la Bisbal. Maite Bravo és la candidata de la Bisbal en Comú Podem, en Comú Guanyem, a l'alcaldia de la ciutat, i presenta la seva candidatura per les eleccions municipals d'enguany. I presenten un equip que asseguren que pot trencar amb la deixadesa i amb l'incivisme de la ciutat i crear un espai públic pacífic, net i amigable.
La Fundació Jordi Gomes premia Carmen Thyssen per la seva tasca de dinamització turística de la Costa Brava. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. La Fundació farà entrega dels guardons el proper divendres 10 de maig a l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro. La baronessa serà reconeguda per reforçar l'oferta cultural de la Costa Brava.
Doncs aquest reconeixement a la baronessa Thyssen. Es col·locaran pictogrames pels carrers de Platja d'Aro per tal d'integrar persones amb autisme. És un projecte pioner a Catalunya, Elena Santín.
Bon dia des de Platja d'Aro. La iniciativa consisteix a col·locar una placa amb imatges i pictogrames a cada establiment i servei públic. D'aquesta manera, les persones amb autisme tenen un sistema alternatiu per entendre el seu entorn. L'objectiu és contribuir a l'autonomia d'aquestes persones i integrar-los a la societat.
El diaca de Verges, monsenyor Joan Planelles, és nomenat nou arquebisbe metropolità de Tarragona. Bon dia, Eugeni Agüell.
Bon dia. Actualment el mossèn Joan Planelles també és rector de Jafre, Garrigoles, Colomers, Foixà, Rupià i La Sala. El mossèn Planelles ha expressat la seva sorpresa i emoció de que el papa el nomenés.
Monsenyor, no ha arribat tan alt de moment. No sé si el fet de... És que no tinc ni idea de com van aquests qualificatius en el món de l'Església. No sé, un cop ets arquebisbe, no sé com se t'ha de dir. Mossèn entenc que ja no, però en aquest cas sí que fins ara darrere mossèn Planelles de Verges. Ahir a la tarda, al Teatre Mundial de la Bisbal va tenir lloc una doble projecció cinematogràfica d'alt interès en el camp de la preservació de la memòria històrica del país, Manel Magrinyà.
Efectivament, els cineastes Quim Paredes i Antoni Martí van presentar dos impactants testimonis sobre l'exili republicà.
La Remei, sempre que parla d'això, manté una certa distància. Crec que és la distància que ella va assumir pel fet de dir, jo per tirar endavant la família sóc jo i la meva feina.
La sessió compta amb la presència estel·lar d'una de les protagonistes, Remei Oliva, de 100 anys d'edat.
Begú treu a concurs el servei de recollida de residus per 8,7 milions d'euros. Gerard Escaig.
Bon dia, el nou contracte tindrà un cost de 8,7 milions d'euros i durarà fins a 5 anys, però amb la possibilitat de prorrogar-lo 2 anys més.
I l'Ajuntament de Palafrugell destina 17.000 euros al comerç local.
El nou conveni vol potenciar la modernització i la professionalització del comerç local al municipi de Palafrugell amb la subvenció de l'IPEP.
I pel que fa als esports... El Sol Gironès Bisbal Bàsquet es classifica pel play-off d'ascens en guanyar 73-60 al Bàsquet Cerdanyola a la darrera jornada, Dani Pagès.
Bon dia. El Sol Gironès Bisbal Bàsquet de Copa Catalunya s'ha classificat per al play-off d'ascens a la Lliga EVA en derrotar el Bàsquet Cerdanyola en la darrera jornada per 73-60. Aquesta és la notícia destacada en l'àmbit esportiu. Tenim, però, més notícies del món esportiu del cap de setmana. Pel que fa al futbol en primera catalana, destaquem la derrota del Palamós 0-2 a casa davant del Vilassar, que li fa perdre opcions per ocupar la tercera posició. També destaquem en segona catalana, grup primer, la victòria 8-0 del Guíxols davant del Tossa, que el manté en la lluita per ocupar una de les dues primeres posicions en Bescanó i l'Escala.
Gràcies, Dani Pagès. Avui el temps, sembla que tindrem un dia tranquil, no? La setmana sí que comença amb força fred a l'Empordà, però la tramuntana hi era enorme, era un... se t'emportava, com ja sol passar, però ahir concretament se t'emportava el vent. Avui ja sembla que anirà menys, no? La tramuntana. Albert Aparicio, bon dia. Ara sí, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Les temperatures baixes d'aquest matí són les protagonistes d'aquest inici de setmana. I és que la mínima d'avui pot ser inferior als 5 graus a l'interior de la comarca en zones protegides del vent. El dilluns serà assolellat amb encara vent del nord que anirà perdent intensitat al llarg de les properes hores. De cares a demà gaudirem d'un matí novament assolellat amb alguns intervals de núvols alts i mitjos a partir de mitja tarda i la temperatura puja a l'alça.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut. A radiocapital.cat.
Les 8 i 8.
Quan el sol s'amaga entre els terrats, cel s'encén amb taronges i daurats, sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça. Quan les branques juguen amb el vent, tant me fa qui sigui escollit president. Jo sóc part d'un tot que m'abraça. La por és que s'ha ordenat en mi, va arribar de molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut. jo sóc part d'un tot que m'abraça. La pols que s'ha ordenat en mi arribada molt lluny i serà part de planetes que encara no han nascut.
Són Judit Nederman i Mazzoni durant el concert d'SOS Costa Brava que aquest cap de setmana ha tingut lloc, organitzava l'entitat ecologista per recaptar fons amb l'objectiu de seguir lluitant per protegir la Costa Brava. L'espai Ter de Torroella de Montgrí va quedar petit.
Doncs les entrades es van exaurir hores abans del concert i, per tant, no va quedar buida cap de les 620 butaques del recinte. Sota l'eslògan d'Ajuda'ns a protegir la costa que encara ens queda, prop d'una trentena d'artistes i personalitats van pujar a l'escenari de l'Espai Ter. Alguns d'aquests van ser Pau Riba, Mazzoni, Judit Nederman, Toti Soler, Miquel Abres, Pep Oblet o la Cobla Bisbal Jove, i també van tenir presència l'Adrià Pujol, Àngel Bassas, Bruno Oro o Joan Lluís Bozzo. El concert va tenir tres parts, una primera on els membres de l'entitat ecologista van explicar les afectacions que es produïen des de Tossa fins a Llançà. Posteriorment van explicar què és SOS Costa Brava i els objectius que té i van tancar l'acte desenvolupant el model de territori que proposen i on van reivindicar també la mobilització ciutadana. De fet, al concert va haver-hi queixes com aquesta.
I per si això fos poca cosa, ara preveuen urbanitzar unes 200 hectàrees més. S'han fet al·legacions en contra de tot aquest desgavell gegantí. Palamós, Pineda de Coni, apartaments Cala Salguer. Entre la Fosca i Castell hi ha dos edificis de 48 apartaments de luxe que es van començar a edificar l'abril de l'any passat darrere les barraques de Salguer que estan declarades bé cultural d'interès nacional des del 2004.
El concert va servir per recaptar fons per lluitar per seguir protegint la Costa Brava. Les entrades tenien un cost de 25 euros i també hi havia la possibilitat d'adquirir una entrada per 20 euros de fila zero, és a dir, que no dona dret a l'assistència al concert, però que sí que serveix com a donatiu. Per ara, SOS Costa Brava ja ha recaptat, atenció, més de 30.000 euros.
Maite Bravo, que fins ara, o que de moment és la regidora d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, una formació que de cares a les pròximes eleccions a l'Ajuntament, ha confluït en la candidatura la Bisbal en Comú Podem, En Comú Guanyem. Manel Magrinyà.
La formació La Bisbal en Comú Podem, En Comú Guanyem, ha presentat a través de les xarxes socials la seva candidatura de cares a les eleccions municipals d'enguany. A la web de Podemos La Bisbal afirmen que poden fer de la ciutat un projecte comú i que són realistes, i per tant reconeixen que els canvis es donaran quan tothom senti la ciutat com casa seva. Darrere de Maite Bravo i com a número 2 de la candidatura figura Daniel López, treballador de l'Ajuntament. Com a número 3, Esperança Saeta Figa, coneguda activista mediambiental. I com a número 4, Bilal Pensaït Saguan, estudiant de Ciències Polítiques a la Universitat de Girona. Tanca la candidatura amb el número 17, l'històric sindicalista Manuel Lara Guillén.
La baronessa Carmen Thyssen rebrà el Premi T, que atorga la Fundació Jordi Comas Matamala, diferents figures que han fet que el turisme sigui un sector de futur i de qualitat des de diferents àmbits socials. Maria Monteis.
Enguany, la cerimònia d'entrega de premis se celebrarà el proper divendres dia 10 de maig a les 8 del vespre a l'hotel Costa Brabo. També seran guardonats el catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Cals, i el restaurador Eduard Gascons. El Premi T fan referència a les paraules turisme i transversalitat i donen reconeixement a aquelles personalitats que han contribuït al desenvolupament del turisme de qualitat. La baronessa Thyssen rebrà el Premi T per haver dinamitzat el sector turístic de la Costa Brava i alhora reforçar l'oferta cultural de la zona cedint de forma permanent una part de la seva col·lecció de pintura per exposar-la a Sant Feliu de Guíxols. Gràcies a aquesta iniciativa, el municipi preveu la creació d'un museu de primer ordre. L'any 2015 es va crear la Fundació Jordi Comas Matamala, una iniciativa privada i col·lectiva per rendir homenatge al llegat de Jordi Comas Matamala i continuar-lo pel desenvolupament del turisme a la Costa Brava, tal i com ell va fer al llarg de la seva vida.
Platja d'Aro serà el primer municipi de Catalunya que pictoritzarà els seus carrers per l'autisme. Això és una iniciativa de l'associació del municipi Viu l'Autisme, l'Era Sentint.
En concret, consisteix a col·locar imatges en forma de pictograma pels carrers. Per tant, en cada establiment o servei públic hi haurà una placa que doni informació d'aquest en imatges senzilles. D'aquesta manera, les persones amb autisme que no han desenvolupat el llenguatge verbal tindran un sistema alternatiu per entendre el seu entorn. L'objectiu, de fet, és contribuir a l'autonomia de les persones amb autisme, així com integrar-los a la societat. El projecte, que porta com a nom Pictoritzo el meu municipi, està finançat pel consistori i per la Caixa. Es va presentar el passat dimarts a l'Ajuntament i en els propers dies es presentarà també a Girona. Aquesta iniciativa és nova a Catalunya i Castell-Platja d'Aro és el primer en un municipi en apostar-hi. De totes maneres, ja funciona amb èxit en països com els Estats Units i alguns punts de València. L'objectiu és anar més enllà de l'àmbit municipal i aconseguir més suport del sector privat.
El diaca de Verges, el mossèn Joan Planelles, ha estat nomenat aquest cap de setmana nou arquebisbe metropolità de Tarragona. Actualment, el mossèn i el rector de Jafre, Garrigoles, Colomers, Foixà, Rupià i també de la Sala.
Sí, i ha rebut la notícia amb sorpresa i emoció i també ha agraït al Papa aquest nomenament amb una carta de salutació on també ha explicat quin és el repte de l'Església catalana.
El repte més gran de l'Església catalana és, en termes del francès, ser una església en sortida, evangelitzadora i missionera. Aquesta és l'única resposta possible davant la situació actual. Es tracta d'un repte que hem de formular amb una actitud propositiva i de diàleg obert, amb senzillesa, humilitat i pobresa de les benaurances, i amb esperit de conversió, de renovació i de reforma a la llum de l'Evangeli. Un repte que tan sols podrem encarar adequadament si creiem en la unitat pastoral de les esglésies amb seu a Catalunya i amb aquelles actituds sinodals d'escolta dels uns vers els altres a la llum de l'esperit.
En aquesta mateixa carta, el mossèn Joan Planelles també ha dit que vol treballar per la unitat eclesial i que cal unitat pastoral de les esglésies amb seu a Catalunya i també escolta. Com hem comentat, el mossèn Joan Planelles va ser ordenat diaca a l'església parroquial de Verges l'any 1981 i ordenat prevere a l'església parroquial de Santa Maria de Banyoles l'any 1982. Va fer els estudis al Seminari Diocesà de Girona i a la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma, on també es va llicenciar i es va doctorar en temàtica. De l'any 96 al 2002 va ser el rector del Seminari Diocesà de Girona. L'any 2018 va ser nomenat canonge del capítol de la Catedral de Girona i des del 2013 és membre del Consell Presbiterial.
Doncs atenció a les paraules que dedica avui al diari del Pedro J. Ramírez, el diari online a l'Espanyol. Aquest mossèn, que fins ara era mossèn, com dèiem, de diversos municipis del Baix Empordà. Avui li dediquen l'editorial de l'Espanyol, que ja em diràs, no passen més coses a tot l'estat a què poder dedicar l'editorial. Doncs no, li dediquen aquest tema. I diu literalment al diari de Pedro J. Ramírez: el nombramiento del separatista Joan Planelles como arzobispo de Tarragona es un grave error del Papa Francisco, además de una flagrante contradicción. Este sacerdote se ha distinguido en los últimos años por sus radicales posiciones políticas que le han llevado a poner la bandera independentista en la iglesia y a tocar las campanas para festejar los acontecimientos más señalados del separatismo. El Papa debería haber apostado por una persona no significada políticamente, neutral, más encaminada a la labor pastoral que a las cuitas políticas. La decisión de Francisco también es incongruente, y es que hace poco, más de un mes, declaraba a periodistas españoles que le gustaría visitar nuestro país, pero que esperaría que antes haya paz. Colocar a Planellas como arzobispo es la peor forma de lograr este objetivo, porque equivale a sembrar guerra. És el que diu l'editorial de l'Espanyol, que també, per l'Espanyol, si diem la paraula Jafra, l'hem de relacionar amb Albert Boadella, que recordem té una casa a Jafra, eh? I diu l'Espanyol: hoy revelamos en este periódico que cuando era párroco del municipio gerundense de Jafra, despachó a Albert Boadella y a su esposa con un: si no os gusta el pueblo, hay otros. Huelga recordar el acoso de vecinos de Jafra a la familia Boadella, con insultos, pintadas e incluso ataques en su jardín. Y cómo tras 35 años allí, al dramaturgo le han hecho la vida imposible sin que el cura, que hoy es arzobispo, demostrara sensibilidad o misericordia por su situación. Ja em direu vosaltres si no hi ha coses més interessants i més importants de tot l'estat que no aquest mossèn que ara ha tingut la sort que l'han nomenat arcabisbe de Tarragona. Arcabisbe metropolità de Tarragona. Són les 8:20. Quim Paredes i Antoni Martí van presentar ahir al Teatre Mundial de la Bisbal dos treballs cinematogràfics sobre l'exili republicà que va commoure tots els assistents a la projecció. Manel Magrinyà.
Organitzada pel grup de dones de la Bisbal amb la col·laboració de l'Ajuntament, la sessió s'inicia amb un petit curt de 10 minuts realitzat per Antoni Martí.
La història de dues persones que eren actives militants en poc menys de 10 anys passen de l'utopia a l'exili. És un petit documental sobre aquest fet i crec que molt ben explicat per en Ramir i la Rosa.
El nostre llarg silenci és una pel·lícula basada en la vida de Remei Oliva, una dona que avui té 100 anys i viu al sud de França. Compromesa amb la república, tota la família es va tenir que exiliar, acabada la guerra civil, fugint de la repressió franquista. Quim Paredes, director de l'Utopia a l'exili.
Vam estar a la maternitat d'Elna fa 15 dies passant la pel·lícula amb la Remei, i va venir una altra senyora, que és la Carme Rojano, que també és una noia que es va exiliar, una senyora que també té 100 anys i està també superbé. Va dir una cosa molt, molt maca, que em va dir: mira, a mi m'han fet fotografies, m'han fet entrevistes, he vist pel·lícules, documentals, i dius, però el moment més emotiu de la meva vida l'acabo de passar mirant la pel·lícula. I es va identificar molt amb una mica amb el que estava passant a la gent que va marxar.
Ella va estar 16 mesos als camps d'Argelers i Sant Cebrià per arribar finalment a l'oasi de pau i benestar que va trobar a la maternitat d'Elna, on va estar un parell de mesos fins tenir el seu primer fill.
Potser si haguéssim tornat a Espanya, perquè ens deien que havia de tornar a força de sofrir, i desesperats, i si bé, tornem a Espanya, veurem bé el que passa, però això no es pot aguantar. Potser els meus fills haguessin sigut pitjor, i potser també si haguessin tornat haguessin patit, o tant o més.
Era la veu de la mateixa protagonista, Remei Oliva, exponent de l'extraordinària lucidesa d'una dona centenària.
D'una dona centenària, perdona, Manel, que t'he tallat el micro. L'Ajuntament de Begur treu a licitació els serveis de recollida i transport de residus sòlids i urbans, de neteja viària, de neteja de les platges del municipi, amb un pressupost base de 8,7 milions d'euros. La durada d'execució del contracte és per 5 anys, encara que hi ha la possibilitat d'allargar-ho 2 anys més amb dues pròrrogues anuals i ardescats.
Així ho ha acordat per unanimitat el ple de l'Ajuntament reunit dimarts, que també ha aprovat el plec de clàusules administratives. Paral·lelament, el govern local ja ha acordat recentment, davant el fet que l'actual concessió acaba aquest estiu, mantenir l'actual prestació a l'empresa Innovia Coptàlia fins a l'adjudicació al nou contractista. És un servei bàsic per mantenir el poble net, sostenible i saludable, com ha manifestat l'alcalde Loureiro. El servei de recollida de residus urbans ha canviat aquest darrer mandat amb l'aplicació de la recollida selectiva. A partir del febrer del 2017 es va començar a implementar el sistema de recollida porta a porta, un sistema que abarca tot el municipi des de l'1 de juliol passat, a excepció de diferents urbanitzacions com Casa de Campo i Ses Costes. Al llarg d'aquests anys passat, la recollida selectiva al municipi ha arribat al 57%, i l'objectiu marcat amb la nova concessió és continuar treballant en aquesta direcció. En aquest sentit, les necessitats administratives a satisfer amb la nova contractació són tres. Per un costat, prevenir la producció de residus i fomentar la recollida selectiva. per un altre, un compromís mediambiental per prioritzar el seu compromís per a la millora de la sostenibilitat ambiental a través de l'aplicació de mesures com la disminució de les emissions i la incorporació de tecnologies netes. I finalment, en tercer lloc, la màxima eficàcia i eficiència entre el cost i el rendiment dels serveis, com també el normal desenvolupament dels serveis de neteja i recollida.
L'Ajuntament de Palafrugell, a través de l'Institut de Promoció Econòmica, ha renovat el conveni amb l'Agrupació de Comerciants de Palafrugell, que reforça el seu compromís de cooperació mútua. L'acord forma part del Pla de Contractació Comercial, Pla d'Acció Comercial de l'IPEP, que inclou també accions per fomentar la col·laboració público-privada i l'emprenedoria, modernitzar i professionalitzar el comerç i millorar els serveis i l'accés a l'espai comercial urbà, entre altres. Per poder-ho fer, han destinat 17.000 euros al comerç local Gerard Escaig.
El conveni estableix les línies a treballar per dinamitzar el teixit comercial i empresarial de Palafrugell, tot en coordinació amb l'IPEP. A més, amb aquesta signatura, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell atorga una subvenció de 17.000 euros per cobrir les despeses per les activitats de promoció i dinamització del comerç local que organitzi l'agrupació de comerciants. Dins del conveni es manté també la cessió gratuïta d'un local per a l'associació, així com el seu compromís de treballar coordinadament amb l'IPEP, informar de totes les activitats que porti a terme i traslladar als seus associats les comunicacions de l'Institut.
Quatre minuts per dos quarts de nou, l'hora del comentari. N'hem parlat abans del concert, i en parlarem ara de seguida, perquè de seguida parlem amb Lídia Chaparro, que és la portaveu d'SOS... la portaveu de Salvem la Costa de Begur, que és un dels integrants d'aquest SOS Costa Brava i que va organitzar aquest concert multitudinari a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí aquest dissabte, i avui sobre això ens fa aquest comentari l'Adrià Pujol.
Bon dia a tothom, estimats oients. Mireu, dissabte passat vaig ser al concert de SOS Costa Brava, que es va fer a l'Espai Ter a Torroella, amb l'aforament complet, una cosa fantàstica, una cosa, actuacions, Pau Riba, Judit Lederman, Toti Soler, Masoni, parlaments de Bruno Oro, actors polítics retirats, diguem-ho així, i sobretot l'eix central de l'acte, que era per recollir fons per SOS Costa Brava, per la plataforma que s'ha posat en marxa per defensar el nostre litoral. Bé, què us haig de dir? Era per recuperar una mica l'esperança i per veure que sí, que la ciutadania està disposada a contribuir i a portar el missatge de SOS Costa Brava més enllà del que li toca, cadascú a casa seu. Però també us volia dir, perquè aquest dissabte passat no vaig poder dir-ho de viva veu al micròfon, també us volia dir que hi ha una actitud que va més enllà de la reivindicació, que és l'actitud personal de cadascú, i seré breu. Tinc un amic, un bon amic, que no diré d'on és, però que té un hotel. I ell és el primer interessat en que aquest hotel a l'estiu, evidentment, i per Setmana Santa i quan són vacances, que aquest hotel s'ompli. I ell sap que quan més matem la Costa Brava, menys gent li vindrà a l'hotel, perquè si l'hotel està envoltat no de pinedes com ara, sinó de xalets i més etcètera, i feixes i ciment, la cosa s'espatlla. I us parlava de l'actitud d'aquest amic meu. És que ell té una pineda amb tres cabres, un burro i un fa llenya, una pineda arran de l'hotel, i fa poc va venir un promotor l'estiu passat i li va dir que volia comprar un tall de pineda per eixamplar la promoció. El meu amic li va dir: home, doncs parlem-ne, però la pineda és de l'avi, i jo, si vol, senyor promotor, doncs li consulto a l'avi i vingui d'aquí 15 dies. Van passar els 15 dies i el promotor va tornar, i en aquestes que li diu: bé, i què ha dit l'avi? Ho veu bé? Parlem de preus? I aquest amic meu li va dir: no he pogut parlar amb l'avi. I el promotor diu: home, però què passa? què passa, que aquest home està ingressat en algun lloc? Diu, no, no, diu que és mort i no he pogut, no l'he trobat. Diu, si vol provar d'aquí 15 dies, doncs torni i ja li diré el què. En fi, espero que us ha arrencat un somriure. L'acudit no és meu, és d'aquest amic meu, és real. I aquesta és l'actitud de Sos Costa Brava, l'actitud de tothom. Fins ara.
Ara, i en parlava ara l'Adrià Pujol amb aquest acudit que potser no era l'acudit més divertit del món, però sí que ens fa conscienciar-nos. Parlàvem d'aquest concert d'SOS Costa Brava, una entitat que agrupa entitats ecologistes de tot el territori, de tota la costa gironina, una d'elles la que fa referència a la costa de Begur, i avui parlem amb la seva portaveu, que és la Lídia Chaparro. Hola, bon dia, Lídia.
Bon dia.
Com estàs?
Cansadet encara, una mica sí. De... Sí, ha sigut un cap de setmana intens.
Doncs mira, nosaltres... T'he de dir que per nosaltres també, ja, per motius que veurem més endavant, però per nosaltres també ho ha estat. Aquest concert multitudinari, no? Suposo que això, molt contents.
Estem molt contents, exacte. Teníem una mica de por al principi perquè no estàvem venent les entrades que esperàvem i de cop i volta, jo crec que en un dia o un dos, es van acabar d'omplir totes i sap greu perquè hi ha molta gent que no ha pogut assistir perquè es van exaurir les entrades. I hi havia cua el mateix dia del concert i molts familiars i amics doncs, que no van poder venir per això, doncs, perquè no hi havia més capacitat.
Quina, hi ha noves accions previstes, nous, jo què sé, manifestacions o... concerts, altres concerts, ara que ens acostem a l'estiu i que hi haurà més gent a la Costa Brava?
Nosaltres, en el nostre cas, a Plataforma Local, que hem de continuar, doncs, tenim altres casos oberts, a banda dels que ja portem amb Sos Costa Brava, doncs nosaltres també tenim altres casos oberts i hem de continuar amb la recaptació de fons, hem de continuar amb la conscienciació. Per tant, a Begur sí que esperem més noves accions. Una d'elles, que farem d'aquí pocs mesos, és una subhasta de quadres o d'obres, per recaptar diners a favor de la plataforma, perquè, com ja sabeu, hem interposat un contenciós administratiu i té un cost molt elevat que hem de cobrir.
Quins costos té ara mateix SOS Costa Brava en número 1? Perdó, SOS Costa Brava o no sé si tens les dades o Begur?
Sí, a SOS Costa Brava necessitem uns 60.000 euros per anar bé. I Begur per anar bé 45.000 euros. I a Begur hem recaptat més de 30.000 euros i ara Sos Costa Brava, a mi em toca més ara fer els càlculs del concert perquè, evidentment, hem omplert el concert, però ara hem de pagar, doncs, diguéssim, les barres, hem hagut de pagar l'assegurança, temes tècnics, vull dir, hi ha tota una sèrie de despeses, com us podeu imaginar, en l'organització d'un concert. Per tant, encara no sabem quins han estat els beneficis del concert que hem tingut el dissabte. Però, en general, podem dir que estem contents. I en el cas de Begur encara volem continuar amb més accions. Tenim el cas de Montcal, que encara no hem tocat, acabem de tindre el cas també de la Cala de Port d'Espí a primera línia de mar, sobre el penya-segat que hi ha a la Cala de Port d'Espí, el contenciós administratiu de la Pedrera de Santiga, vull dir, tenim un munt d'activitats, de despeses, de casos que hem d'afrontar.
Doncs repassem aquests tres casos. Et trucàvem concretament per parlar del contenciós que heu presentat contra la Pedrera de Santiga. Això vol, què vol dir? Que protesteu perquè considereu que no es van posar, o sigui, la llicència no era legal?
De fet, van donar la llicència abans de tindre la llicència d'urbanització, vull dir, la llicència d'obres abans de la llicència d'urbanització. Hem presentat el contenciós perquè fa uns mesos van presentar la denúncia urbanística a l'Ajuntament de Begur i l'han desestimat. Per tant, doncs el següent pas ja només ens quedava aquest gairebé. Hi ha moltes irregularitats en aquest cas. Primer de tot hem de recordar que la Pedrera per llei s'hauria d'haver restaurat íntegrament i no ho van fer. En segon cas, recordem que va haver-hi una requalificació urbanística perquè estava classificada com sòl no urbanitzable i la van classificar com sòl urbanitzable. Després, recordem que és una zona que a més se superposa amb la xarxa Natura 2000 i amb el PEIN Muntanyes de Begur, que en principi haurien de ser zones protegides, no? Doncs també s'ha modificat el rec d'Angara, que toca just al costat, vull dir, estan havent-hi afectacions sobre el rec d'Angara, que passa al costat de la Pedrera, i hi ha tot un fruit d'irregularitats que considerem doncs, que no haurien de ser-hi. Per una altra banda, tampoc hi ha estudi de mobilitat, perquè és un municipi inferior a 5.000 habitants i, per tant, no està previst un estudi de mobilitat. Però és que això augmentarà encara més la mobilitat i ara mateix ja és insostenible. Cap a on anem? I hi ha previst noves obertures de noves carreteres, és una pantalla arquitectònica dins dels 500 metres de costa que està prohibit per la llei de costes, en fi, tota una sèrie d'aspectes no, que nosaltres considerem que són irregulars i que incompleixen, però l'Ajuntament de Begur va desestimar la denúncia. I per tant només ens queda aquest recurs, contencions i a veure cap a on va. A veure.
Aquest recurs entenc que serà una cosa lenta.
És lenta. De totes maneres, l'advocat s'ha sorprès que l'han admès a tràmit molt més ràpid del que és habitual. Serà lenta. Aquestes coses ja sabem que poden trigar anys. De totes maneres, nosaltres no ens estarem d'intentar denunciar totes les actuacions que s'està fent a Begur. A més, en aquest cas, ja és difícil d'explicar, eh? Però hi ha la modificació del pont de Begur de 2003 que d'alguna manera... estem impugnant també amb aquest contenciós, perquè des de 2004 està prohibit construir en terrenys amb pendents superiors al 20%, i gairebé la pràctica totalitat de Begur té pendents superiors al 20%. En alguns casos, com en el cas de la Pedrera, però també jardins de Sarrià Living i d'altres, s'estan construint amb pendents molt superiors de fins a 40%.
Però, sí, està prohibit, però... l'últim pas de la Generalitat en la creació d'aquest pla director urbanístic va ser una moratòria en els terrenys amb pendents superiors al 20%. Com pot ser que es fes una moratòria a terrenys amb pendents superiors al 20% si està prohibit construir-hi?
Exacte. Bueno, l'Ajuntament de Begur alega que el seu pla d'ordenació urbanística que es va fer en el 2003, just un any abans de que la Generalitat prohibís la construcció d'edificis amb pendents superiors al 20%. Per tant, com el pla d'ordenació urbanística municipal de Begur és anterior, doncs en el pla es permet construir precisament en moltíssims sectors que tenen pendents superiors al 20%.
Val, o sigui, és una llei, una norma prèvia a que sí que es permetés fer-ho a Begur.
Exacte,
o sigui, això, no?
Però nosaltres al·leguem precisament que aquest pla doncs, és il·legal perquè no compleix amb la normativa legal vigent de la llei d'urbanisme.
Ens parlaves de dos projectes més on heu posat la lupa i que jo cap dels dos el tenia controlats. Quins són?
Tenim el de la cala d'aigua freda, que sí que teniu controlat. Sí. Aquest ja està, estem encara esperant una resposta al respecte, a veure si entra definitivament la desclassificació o si es decidirà, que és una cosa que temem i que tenim por, de reduir el nombre d'habitatges que s'hi puguin fer. Però bé, això hem d'esperar que la Generalitat acabi de modificar, diguéssim, el pla director urbanístic. L'altre cas, que és molt greu, són els jardins de Sarrià Living.
També, aquest també el tenim controlat.
Sí, és molt greu. A Sarrià mateix, ara mateix, és que és clarament insostenible la situació. Els caps de setmana ja és impossible aparcar-hi, encara no estem en temporada alta, vull dir, no sé cap a on anem. I, de fet, com ja sabeu, aquest era l'últim bosc que teníem a tocar de la platja i que teníem accés. Pensem que la gran majoria de boscos de la zona són propietat privada, que estan ballats, no? Estan dintre de jardins de gent que té les seves segones residències. Per tant, és una orografia molt complicada, per tant has de pujar i baixar muntanyes o el camí de ronda, o si no, riera amunt cap a Begur, no? Hi ha molt poques zones per passejar que siguin realment properes a la platja. Doncs aquí el que han fet és treure tot una vessant de la muntanya i desforestar tot un bosc per donar pas als jardins a Sarrià de Living. I són 52 habitatges de luxe, justament en aquesta petita cala que ja està completament urbanitzada. I aquí el que hem fet és una denúncia urbanística que segurament l'Ajuntament desestimarà. D'aquí res tindrem notícies al respecte.
Molt bé, val. Desestimaran, no? Se'ls desestimarà.
Segurament, sí. I després l'altra, la que hem posat fa poquet, és la de la Cala de Port d'Esclí. Nosaltres, des del principi, ja vam anunciar que no podíem anar contra parcel·les, perquè a Begur hi ha fins a 30 sectors que es podrien arribar a urbanitzar, 30. I aleshores anar contra les parcel·les individuals, sabent que tota la zona de Massaltó, Catalunya, i en d'altres zones d'Aigua Blava, etc., es poden arribar a urbanitzar moltíssimes parcel·les, perquè hi ha moltes parcel·les en venda que ja tenen, o que ja tenen el seu permís, no?, d'obres. Per tant, no podíem anar en contra d'aquests casos, que n'hi ha moltíssims. Però ens vam creure que precisament fer el de Port d'Espí s'hauria de fer, perquè està justament a primera línia de mar, sobre aquest penya-segant d'aquesta petita cala. I aleshores hem presentat també denúncia al·legant nombroses irregularitats. Una d'elles són les pendents de 40, del 40% que té, després que també s'està ocupant una part de la via pública i un llarg, etc. I bé, i que és una, és una casa de 4 plantes amb piscina a primera línia de mar, que evidentment tindrà un gran impacte paisatgístic.
En quin punt està situat aquest projecte?
A veure, la cala de Port d'Espí, si mirem cap a les Medes i estem a Sarriera, ens queda a la dreta. És com el camí de Ronda anant cap a Aiguafreda.
Mm-hmm. Val.
Està just a Sarriera. Mm-hmm. Just a Sarriera, però clar, és la cala que tenim més cap a la dreta.
Val. I quin tipus de denúncia heu posat en aquest cas?
Com nosaltres, denúncia urbanística a l'Ajuntament de Begur. I ara mateix, perquè per informar-vos, hi ha molts veïns de la zona que estan recollint firmes per presentar una altra denúncia urbanística contra aquest cas.
Mm-hmm. Entenc que l'esperança que això tiri endavant. Ara l'estic veient. I aquí on ha d'anar? Ostres, on ha d'anar aquesta casa? Estic veient una imatge de la cala. Això ha d'anar a primera... S'ha de veure a primera fila o què? Primera...
Ja com la Casa de la Tortuga, que és molt coneguda en la zona, que sí. Ja porta molts anys en allà, doncs just a tocar de la Casa de la Tortuga. I tota la cala, jo com tota la cala, a més, que s'està... El camí de ronda en aquesta zona està tallat perquè està malmès, perquè aquest penya-segat, de tant en tant, doncs, hi cauen roques i pedres, aleshores, per seguretat, es va decidir a tallar-ho. El que creiem és com que el penya-segat a sobre s'hi construirà, creiem que l'Ajuntament no està reparant aquest tros de camí de ronda precisament esperant que es construeixi aquesta casa i dir-los alhora doncs, que reparin, diguéssim, o fixin el penya-segat. I això és molt greu, perquè per nosaltres els camins de rondes s'haurien de respectar, haurien de ser transitables, són domini públic, i en canvi ens trobem que hi ha algunes zones on està completament privatitzat. Aquest és un sector petitó que hi ha justament a la cala de Port d'Espí, que no hi ha camí de ronda, que hem de baixar la cala, creuar-la i continuar el camí de ronda, però és que després de la Tortuga, no hi ha camí de ronda. Per què? Perquè hi ha unes quantes mansions que estan ocupant la zona pública, no? La zona de domini públic en la qual podríem transitar-hi nosaltres, està ocupada per tota una sèrie de mencions. I això és un cas que lliga amb el que segurament farem d'aquí un futur. Ara estem molt centrats en els temes d'urbanisme de Begur i d'altres municipis de la Costa Brava, i jo crec que en un futur ens centrarem més per garantir tot aquest espai de domini públic que ha estat privatitzat a favor d'unes poques persones i que hauríem de guanyar nosaltres el terreny. I això a Begur, si analitzem aquestes zones de domini públic, ens veiem que moltíssimes cases que hi ha tocant el camí de ronda des de la platja del Racó, de l'Illa Roja, fins a Aiguafreda i més enllà, doncs hi ha moltíssimes cases que ocupen aquest terreny públic.
T'anava a preguntar, en aquest cas de la Cala d'Espí, el projecte ja està en marxa o quan hi ha previsió que comenci a construir-se?
És una llàstima, el projecte ja està en marxa, com tot, sempre ens assabentem tard de les coses, clar, ens assabentem sovint quan veiem una màquina, no?, ja treballant-hi, i en aquest cas ja s'ha començat a procedir amb la cimentació i us puc ensenyar fotografies, us puc enviar fotografies, però sí, es veu una pendent molt pronunciada i una màquina que està extraient terra, perquè evidentment és un terreny molt petitó, amb moltíssima pendent sobre un penya-segat, per tant el que han de fer és extreure molta terra per anivellar-lo i posar una casa de 4 plantes.
Però deu ser una llicència que es va donar abans de la moratòria urbanística.
Sí i no. Possiblement, ho desconec exactament, hauria de mirar la denúncia a veure quin consta, però pensem que la moratòria no han entrat tots els sectors. Tot i que l'alcalde de Begur no para de dir que amb aquesta moratòria no hi ha, a Begur gairebé no s'hi pot construir, això no és cert, han entrat uns 20 sectors. dels 30 i pico sectors que es poden desenvolupar a Begur dintre de la moratòria. Però és que, a més, molts dels sectors que han entrat a moratòria ja tenien el permís d'obres. Per tant, continua construint-s'hi. I aquest és el cas, per exemple, de la Pedrera de Santiga, que ha entrat en la moratòria. I tot i això continua. O Montcal, que ha entrat en la moratòria. I tot i així continua. Per tant, a Begur ara mateix hi anem, continuen havent-hi grues per tot arreu, continua havent-hi el soroll de moltes serres per tot arreu, perquè és que, a més, a la platja mateix de Sarrera se senten obres per tot arreu. Tenim el cas de la Pedrera Santiga, tenim el cas dels jardins de Sarrera Living, tenim unes quantes parcel·les individuals que s'estan construint, ara ha començat el Port d'Espí, més l'altra mansió que s'està fent a la platja de Sarrera, una altra, no? Que no té res a veure amb aquests casos, però que és una ampliació d'una gran casa també, i si estàs a la cala durant la setmana, és increïble tot els sorolls de fons que se sent d'obres i de tala d'arbres. Vull dir, et sents completament no? immers entre diferents obres en un espai que en principi hauria de ser natural, doncs no és així.
Lídia, ho hem de deixar aquí. T'agrairé molt si ens envies les imatges aquestes que deies per, les envies per WhatsApp i penjarem, ho explicarem al nostre web.
Perfecte, molt bé.
Moltíssimes gràcies per passar avui
per el
Supermatí, que vagi molt bé i molta sort amb tots aquests recursos.
Moltes gràcies.
Que vagi...
Bon dia.
Són les 8:45, 8:45 del matí, estem arribant al final del programa d'avui. Un programa que hem fet a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, que podreu recuperar de seguida a radiocapital.cat, on podeu trobar tota l'actualitat de l'Empordà al moment, al minut, actualitzada al minut. Ara, a les 9, arriba en Marc Clapés amb el seu Matí Capital, i us diem adeu, fins demà.